Rosa Maria Bertroli, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui la Rosa Maria ens porta un autor poc conegut. Avisem, marxem cap a Lituània.
Poc conegut. Tot i que presentar el Czeslaw Milosz a qualsevol lector català hauria de ser una feina senzilla, però no ho és, perquè tot i que va ser un dels poetes més rellevants del segle XX, és poc conegut a casa nostra. En canvi, és un autor molt conegut a Alemanya o fins i tot als Estats Units i que es coneixia amb el sobrenom del poeta de la dignitat. Perquè us adoneu de la importància de l'autor que tenim davant, us puc dir que molts crítics l'han qualificat del Goethe del segle XX.
Ens queda clar que és un autor de gran magnitud, però fem-ne un perfil per conèixer-lo millor.
A veure, us podria dir que va néixer a Lituània el 1911 en una família polonesa de l'alta burgesia. Ell va néixer, per tant, en el si d'una minoria, la polonesa, envoltada d'una societat en què es parlava principalment el lituà, en una zona que formava part de l'imperi rus. Per tant, ja veiem una confluència aquí d'influències, no? Per tant, un autor amb família originària de Lituània, tot i que de llengua, tradició i cultura poloneses. Va ser fill d'un enginyer civil, va estudiar dret a Vilnius, va ser membre del grup literari Zagari i ell es va convertir en el líder indiscutible de l'avantguarda poètica polonesa. Va debutar com a escriptor l'any 1930, moment en què va publicar dos volums de poesia. I aquest és un fet molt important en la seva vida perquè gràcies a un d'aquests dos poemaris va aconseguir una beca per anar a París.
O sigui que estem parlant d'un poeta lituà, sí, però que escrivia en llengua polonesa.
Exactament.
Si va néixer el 1911, com ens deies, l'autor devia viure però els anys més foscos de la història europea.
I tant. La seva infantesa va ser molt poc tranquil·la per la seva relació amb els conflictes bèl·lics. Va viure, esclar, la Primera Guerra Mundial, moment en què es va traslladar amb la seva família a Polònia, però també va viure la Segona Guerra Mundial, on va participar molt activament en la resistència a l'ocupació nazi. Després d'haver treballat com a agregat cultural de la República Popular de Polònia, va trencar qualsevol lligam amb el sistema comunista, la qual cosa va provocar que es prohibís no només la publicació de les seves obres a Polònia, sinó, i fins i tot, Carme, imagina't, esmentar el seu nom a Polònia. És a dir, no es podia parlar d'aquesta persona ni el nom ni el cognom.
Imagina't.
Després es va exiliar, va anar a França. Primer, recordeu que hi havia guanyat una beca, havia conegut París, una ciutat que li havia agradat moltíssim, i després fins i tot va anar als Estats Units. A l'exili francès es va dedicar sobretot a la prosa i als llibres d'assaig. Va morir fa molt poc, als 93 anys, el 2004, a Cracòvia, a Polònia.
Una persona que va viatjar realment pel món, això també, Quan estava exiliat a París, Milosz era un autor reconegut?
A veure, ell quan va arribar a París, després de decidir trencar aquests lligams amb el poder, amb el règim comunista, el Milosz es va haver d'enfrontar amb tots els bàndols possibles. És a dir, la seva figura de poeta despertava molts recels, moltes desconfiances a molts intel·lectuals francesos. Penseu que el poeta lituà va arribar a París quan el pensament de Jean-Paul Sartre ho dominava absolutament tot, i ja sabeu que Sartre va mantenir una, podríem dir, una gran fascinació per la Unió Soviètica durant molts i molts anys, cosa que, és clar, no era gens agradable per una persona que havia marxat d'allà per un dissident.
Sí,
exactament.
Sí.
El poeta lituà va ser reconegut sobretot a partir de la dècada dels anys 50, quan ell ja tenia 40 anys, a Europa, perquè va guanyar un premi molt prestigiós, que era el Premi Literari Europeu per la seva novel·la El poder canvia de mans. I el 1980, quan en tenia 70, va rebre el Premi Nobel de Literatura. De tota manera, us puc dir que amb 60 anys encara va viatjar als Estats Units, on va ocupar una càtedra molt important, la de literatura de la Universitat de Berkeley.
Sempre ens recomanes una obra concreta de cada autor, però avui el que podríem fer potser és sentir primer de tot un tast, no?, de la poesia de Milosz.
Doncs em sembla una bona idea. Jo li he demanat a la Dolors Martí que ens en llegeixi una.
Doncs vinga.
Allò que va ser gran. Allò que va ser gran semblava petit. Els regnets van empalidir com coure cobert de neu. Allò que fulminava ja no fulminarà més. Giren i s'encenen les terres celests. A la vora del riu, estirat a l'herba, com antany, deixo anar barquetes d'escorça.
Aquesta era la poesia de Milosz. De què parla, Rosa Maria?
Doncs parla de la caiguda dels imperis a Europa. A Europa hi ha hagut molts imperis, tots han caigut, tots s'han fragmentat, I al final, aquest vers tan bonic que diu a la vora del riu «Deixo anar barquetes d'escorça», parla de l'esperança, de l'esperança de trobar doncs, aquesta pau.
I allò que va ser gran són els imperis, no?, que han anat caient.
Exactament.
Quina és la característica principal de l'obra de Miloš?
A veure, jo diria que la característica principal és la varietat. Aquest és un autor complet, poeta, però també assagista i novel·lista. És un excel·lent traductor, tant al polonès, ell va traduir autors com el poeta nord-americà Walt Whitman, l'Eliot, llibres bíblics, literatura xinesa, com a traductor al revés del polonès a l'anglès. La seva veu és la de l'artista davant de l'horror, però també davant la mentida, davant l'engany, davant dels sistemes totalitaris. Ell explica que el poeta viu en la contradicció i que la literatura és l'intent de vèncer aquesta contradicció. Per això ell escriu poesia. La poesia mostra la bellesa del món, però també l'horror dels seus habitants, no? Seria una mica aquesta poesia. Precisament quan li van concedir el Premi Nobel, quan ja tenia 70 anys, el jurat va dir que li concedien per la clarividència amb què presentava la veu humana en un món ple de conflictes gravíssims.
I quina és l'obra que ens recomanes?
Ara sí. Us recomano una novetat editorial. L'editorial Pro acaba de publicar Travessant fronteres, de Czesław Miłosz, una antologia poètica que va del 1945 al 2000. És un recull de la seva obra, el més important, aquells poemes que són el cànon, diguéssim. El llibre que us presento té un pròleg molt, molt, molt interessant, que us recomano moltíssim, que ha fet precisament el traductor, el Xavier Ferrer, que precisament el Xavier Ferrer va guanyar el Premi Ciutat de Tarragona per la traducció del polonès al català d'aquest llibre.
Si tot és com aquesta poesia que ens ha llegit la Dolors Martínez, crec que va ser un llibre molt, molt bo. Què trobem de Miloš publicat en català, a part d'aquesta antologia de l'editorial Proa?
Hi ha dues coses més. La Vall d'Issa, edició 62, i La ment captiva, un llibre que el Servei de Publicacions de la Universitat de València va publicar l'any passat, el 2005. En castellà hi ha més llibres publicats. Us vull destacar un volum que es diu Abecedario, que porta el subtítol Diccionario de una vida, que és un llibre que fa un resum de l'univers personal i literari d'aquest escriptor polonès que compleix aquella màxima clàssica que diu que res humà li és aliè. És a dir, ell en aquest llibre parla, fa un homenatge a escriptors polonesos del període d'entreguerres, però totalment oblidats, i també fa, per exemple, assajos sobre alguns artistes que ell admira profundament, com Balzac, Rimbaud, Robert Frost, Schopenhauer, etc, etc. Aquest abecedario el va publicar l'editorial Tourner, de la qual ja hem parlat.
Molt bé, doncs una descoberta avui novament amb la Rosa Maria Bartroli. Moltes gràcies, Rosa Maria.
Bona tarda.
Ens quedem de totes maneres a Lituània, perquè ara li toca a l'Ivan Rosquelles portar-nos de recorregut per la seva capital.
L'escoltarem.
Adéu. Ja sé que des d'aquí desconeixem moltíssim la música de Lituània, però, és clar, el violí, la polca, això vol dir que arriba l'Ivan.
Home, tampoc és això, però...
Ivan, és que anem a ritme de folk, depèn de quins països anem.
Però aquest violí una miqueta desafinant, no trobes?
Sí,
és com si l'arc li faltés, o, no sé, estigués mal corbat,
exacte,
o...
Exacte.
En fi, sí,
tot
però...
Tot és millorable.
Tot és millorable. Sí. Però avui parlem, sí, amb aquesta música que ens acompanya de Vilnius, de la capital lituana. Una ciutat que va ser de les més grans de l'Europa de l'Est durant el segle XVI i durant el XIX va ser una ciutat jueva molt, molt important. Clar, evidentment, amb la Segona Guerra Mundial, doncs imagina, la majoria de jueus doncs, van desaparèixer i ara es respira un ambient força internacionalitzat, amb moltes influències de l'Europa central, de Polònia, de Rússia. De fet, diuen que només el 60% de la població de Vilnius és d'origen lituà. Per tant, una barreja bastant, bastant maca. Per cert, el casc antic més gran de tota l'Europa de l'Est, i aquí que ens agraden molt els cascos antics, doncs escolta, és una ciutat fantàstica per comentar. Ara us parlaré d'aquest casc antic. Està la ciutat situada en el sud-est del país, molt a prop de la frontera amb Bielorússia. Amb 600.000 habitants és la ciutat més important i amb més pes econòmic i polític de Lituània. I com moltes de les grans ciutats, clar, està travessada per un riu, en aquest cas el riu Neris, i envoltada d'espais verds perfectes per passejar. Parlem de ciutat d'Europa de l'Est, però no seria ben bé així segons un estudi de l'Institut Nacional Geogràfic de França, on van dir que el centre d'Europa estava exactament a 19 quilòmetres al nord de Vilnius, el centre geogràfic d'Europa. I allà hi ha una piràmide de granit que commemora doncs, això. Tot i ser la ciutat més gran del país...
No, és que estic pensant geogràficament, m'estic situant, sí, hi ha Rússia a l'est i, per tant, és una gran extensió de terreny, però al nord... que comptem 19 fins al...
quilòmetres al nord, és el que diuen aquests senyors de l'Institut Nacional Geogràfic de França.
Pot ser, pot ser.
Jo ho dic, aquí cadascú...
En saben, més que jo.
Ells s'ho han cregut, perquè han posat una piràmide allà per commemorar-ho, vull dir, ells s'ho han cregut.
Molt bé.
Deia que tot i ser la més gran del país, Vilnius és una ciutat ideal per visitar en un cap de setmana, eh? No ens cal gaire més, les distàncies entre els llocs d'interès són ben curtes i la millor manera d'espassar-se és a peu. De tota manera, tenen un servei d'autobús molt eficaç, vull dir, funciona tot el dia, excepte de 12 a 4 de la matinada, i a part és molt, molt econòmic, un bitllet costa 30 cèntims d'euro, i si ets estudiant, la meitat, 15 cèntims, vull dir que molt, molt barat moure't per allà. Parlem d'aquest casc antic, a veure, passejant per aquí, un té la sensació d'estar passejant per una ciutat molt elegant, austríaca fins i tot, molt senyorial, i tota aquesta zona antiga és patrimoni mundial declarat per la UNESCO, no? I això es deu a la gran diversitat arquitectònica que hi ha al barri, edificis gòtics, renaixentistes, sobretot barrocs, perquè de fet Vilnius és coneguda com la ciutat barroca per excel·lència. I us deia que és aquest casc antic el més gran d'Europa de l'Est, però també potser el més ben conservat i també potser el més desordenat de tots. Penseu que tot i ser macos i de caire medieval, la disposició dels carrers no té cap sentit, no té cap lògica, i les places són bastant estretes, no? Però hi ha molts patis acollidors per descobrir, molts patis amagadets que estan molt bé. Patis i més coses, evidentment. Per exemple, la catedral, amb el seu santuari, evidentment barroc, de Sant Casimir, i el seu orgue immens. Però potser el que més crida l'atenció de la catedral és la passejada que s'hi pot fer pel seu subsol. Pots anar per allà i veure tots els fonaments del que és la catedral, el que va ser la catedral antiga. I al darrere d'aquesta catedral s'ha de pujar a la torre de Gediminas, al capdamunt del turó que hi ha allà mateix. Més que res, primer perquè és l'únic vestigi d'una gran fortificació antiga que, de fet, ara estan desenterrant per intentar restaurar-la i que sigui visitable, però des d'allà hi ha potser la millor vista que es pot tenir de Vilnius. Dic potser perquè des de la torre de la televisió també hi ha una vista fantàstica, però clar, diríem que el lloc no té tant d'encant.
El mateix encant,
no és el mateix. Uh-huh. Però per encant el de la Universitat de Vilnius. És un edifici fantàstic construït al segle XVI, per tant, una de les universitats més antigues de tota Europa de l'Est i testimoni únic de la història del país, testimoni esclava d'aquesta història, perquè la universitat ha viscut moments esplendorosos, però també de declivi, fins i tot de tancament, quan els nazis van clausurar el que llavors era una universitat basada en el sistema soviètic, però també els russos la van clausurar en el seu moment, al segle XIX, segons ells, perquè s'hi donin a terme activitats revolucionàries, vull dir que ha rebut per totes bandes aquesta universitat. I aquesta zona del casc antic també és la més indicada per sortir de nit, ja sigui doncs, per sopar com per anar a fer una copa més tard. I si parlem de sopar, perquè després em diguis que no parlem de la gastronomia del lloc, com vas dir la setmana passada, deixeu-me dir-vos quins són els plats típics de Vilnius. El balandelai, per exemple, fulls de col enrotllats i farcits amb carn i una salseta vegetal. O també el sepelinai, una empanada gegant que pot ser doncs, bé de carn, com de formatge, també de xampinyons. I això, clar, acompanyat per una ampolleta de gira, un vi típic del país, molt suavet, amb molt poca graduació, i fet a base de pa. És curiós. I és que si l'arquitectura barroca d'aquesta zona de Vilnius és captivadora, potser encara ho és més l'ambient que s'hi respira. A la nit hi ha molt d'ambient, els carrers estan plens de cerveseries on s'olora menjar, amb moltes terrasses i moltes paradetes d'artesania també, moltes coses fetes amb ambre, que és típic de la zona. Vaja, tot plegat forma un panorama molt viu, un ambient molt, molt viu. I de la part nova de la ciutat destacarien potser l'Ajuntament i també tenen un museu del genocidi a la gent lituana, que està situada a l'antic edifici de la Gestapo i de la KGB. Clar, és que penseu que amb l'extermini nazi més de 80.000 persones van sortir de Vilnius cap a camps de concentració. És que, de fet, percentualment va ser la ciutat més castigada pel genocidi. No? I abans de parlar de l'escapada, deixeu-me dir-vos que si voleu estar assabentats de les activitats culturals que hi ha al cap de setmana en el que hi aneu, Vilnius té la seva revista equivalent al que diríem la Time Out, que és com la més coneguda, sí, potser, allò que et diuen les activitats que hi ha, les exposicions, els museus. Doncs allà hi ha una que es diu Vilnius in Your Pocket. La bona notícia és que no està en lituà, però la mala és que està en anglès. Llavors, per qui no conegui l'idioma, doncs potser li serà difícil, però vaja, per qui conegui l'anglès és pràctic per moure's per allà. I l'escapada us proposo anar a només 28 quilòmetres a l'oest de la capital, que hi ha l'antiga capital del país i antiga seu dels ducs de Lituània. Estic parlant de Trakai. Precisament el castell dels grans ducs és el principal atractiu de la ciutat, és d'estil gòtic i color curiós, color vermellós, i està envoltat del llac Galvé, i el conjunt resulta bastant espectacular, eh? A més, aquest castell és tot un símbol de la independència lituana, de fet, es va fer construir pel gran duc Gediminas, aquell de la torre que us he parlat abans, al segle XIV, i sent l'únic castell insular de tota l'Europa de l'Est, però la ciutat no només per això crida l'atenció, també per les seves cases de fusta de molts colors, que recorden una mica el barri de Boca, el barri de la Boca de Buenos Aires, no? El carrer Caminito, allò, totes de fusta i grogues, blaves, verdes, de tots colors. per això crida l'atenció i també per una comunitat que hi viu des del segle XIV, als afores d'aquesta ciutat, un barri que es diu Caraimo, que són els caraites, que viuen allà des de que eren l'exèrcit personal d'aquest duc que us parlava, no? Són originaris de Crimea i encara mantenen intactes els seus costums i la seva arquitectura de les cases que tenien llavors, no? Bé, estan allà i per passar i veure com estan allà organitzats i amb aquestes cases antigues també està bé. Per cert, arribar aquí és fàcil, arribar a Tracai. Hi ha una connexió...
Transport públic, també.
Sí, hi ha una connexió cada mitja hora amb autobús, que ens trigarà 20-25 minutets, vull dir que és bastant ràpid, i surt cada mitja horeta, vull dir que és fàcil d'anar. El que no és tan fàcil és anar a Vilnius.
Fàcil sí, és no és tan econòmic.
És pujar-se dos avions i ja està. Perquè, clar, vol directe, evidentment no n'hi ha. Econòmic no ho és gens. Pel pròxim cap de setmana... El més econòmic és KLM, que fa escala a Amsterdam, i són 528 euros. Qualsevol altra cosa, Lufthansa, 594, o Czech Airlines, 617. Si mirem per més endavant, sí que van baixant els preus. Per exemple, d'aquí dues setmanes, del 14 al 16, Czech Airlines per 418. Uh-huh. Vaja, surt bastant...
Una opció per més endavant.
Surt bastant caret. Abans Spanair hi volava, l'any passat recordo que Spanair hi volava i tenia uns vols per 300 euros, més o menys, però aquest any no he sabut trobar els vols d'Spanair, per tant, crec que l'opció més barata és la de Txec.
O potser quan arriba la temporada alta, aleshores segur que hi ha...
Llavors sí que es torna a obrir la ruta, potser sí, però ara de moment, caret, anar cap allà.
De totes maneres, sembla molt atractiu, eh?
Sí, és maca.
Ho tindrem en compte.
Molt bé.
Gràcies, Ivan. La setmana que ve busquem un país amb una música on hi hagi una mica
folclòrica.
Més de sortit on triar.
Millor.
Adéu.